Salutacions. L'Hospital Universitari General de Catalunya arriba a la maduresa amb un balanç positiu d'una trajectòria de 40 anys. El centre mèdic, fundat el 1984, s'ha consolidat com un hospital de referència a la comarca, d'on són el 88% dels usuaris. Amb més de 15 milions de pacients atesos i 600.000 intervencions quirúrgiques realitzades, l'equipament sanitari mira cap al futur, apostant per la innovació tecnològica i la formació de nous professionals mèdics. Espectacles de dansa, taules rodones i activitats culturals i socials protagonitzaran els actes de celebració dels 50 anys de l'Esbart Sant Cugat. El tret de sortida tindrà lloc el dissabte 18 de gener amb una exhibició del grup Joves Més 50 i un taller de danses obert a tothom. El plat fort, però, serà el 30 de maig, a l'1 de juny, amb un seguit d'actuacions en un format festiu. Sota el lema Ballàvem, Ballem i Ballarem, l'entitat ha programat un seguit d'activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de realçar el paper de l'entitat a la ciutat, així com visibilitzar els diferents projectes i seccions d'aquesta. Sentim el ballador de l'entitat, Isaac Ballester.
Després recuperarem la ballada de socis, que és una ballada que es feia antigament a l'Esbart, i aquest any la recuperem amb molta il·lusió, amb motiu del 50è, qui sap qui es quedarà, si no, no ho sabem, és un petit regal que haurem fet a tots els socis i sòcies de la...
Amb motiu de l'ocasió, el cos de dansa també ha estrenat nova imatge rememorant els seus orígens. Dissenyada per la ballarina Aina Sanz, s'ha donat a conèixer aquest dijous a la roda de premsa de presentació de les activitats que ha conclòs amb una mostra del cos de dansa. L'Escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix ha organitzat una sèrie d'activitats per celebrar els 50 anys que el centre compleix aquest 2025. Una exposició de fotografies i material, un dinar popular i una marxa popular donen forma al programa que la direcció del centre i l'AFA han preparat per l'aniversari. Els detalls de les propostes els han explicat en una roda de premsa aquest dijous a l'escola la directora Esther Escudé, la secretària Laura Melero, la cap d'estudis Gemma Gómez i la presidenta de l'AFA Ariadna Bertran. Tornen les festes de Sant Antoni Abat al municipi del 17 al 19 de gener. Enguany la banderera serà la Unió Sant Cugatenca, coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
I 3 de la tarda, moment d'iniciar la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres, i ho fem amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de començar parlant d'una tarda accidentada. De fet, tres camions han topat a la P7 fa una estona a Barberà en sentit Tarragona, encara un carril tallat, però hi ha 11 quilòmetres de congestió, és a dir, la retenció arriba a parets. També en aquesta AP7, un altre accident, en aquest cas a Tarragona, l'Ametlla de Mar, en sentit Tarragona. Aquí ha volcat un camió que portava porcs i només hi pot circular per un carril i en 2 quilòmetres de circulació lenta. I si fem una repassada ràpida als accessos, en el cas dels accessos nord, problemes a la P7, a banda de Parlarà, també a la B30, al seu lateral, a la C17 a Mollet i a Granollers, a la C33 i la C58, cap a Trinitat, i a la C60 a la zona de Mataró. Pel que fa als accessos sud, mencionar la 2, on hi ha hagut problemes a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, però encara perduren, a la C32 a la seva connexió, i les rondes amb molta mobilitat. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Sílvia.
Merci.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Fundació Espai, Natura i Joventut és una fundació privada amb voluntat de servei públic que desenvolupa projectes relacionats amb la solidaritat, la custòdia del territori, l'educació i la inclusió social. Marxem fins a Badalona i saludem la Rocío Cintado, educadora del grup de petits, la Núria Martínez, coordinadora del centre, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda a tots.
Bona tarda, Carme. Doncs estic ara mateix amb la Rocío Cintado i la Núria Martínez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Núria, parla'm una mica de com es va fundar, no?, l'Espai Natura i Joventut de Badalona.
Doncs mira, la Fundació Espai Natura i Joventut la va fundar el que encara continua sent el president, que és el senyor Marcelí Samsó. Bueno, la data, clar, com és una feina que va fer ell mica en mica com a formiga, doncs ha estat bastant progressiu, no? Però oficialment en el cens ens inscrivim com a fundació el 2008, i des de llavors ha estat treballant una mica seguint els valors de la solidaritat, la cura del territori, l'educació i la inclusió social. Llavors, clar, doncs això ja té més de 10 anys de trajectòria. Llavors, actualment, per fer-vos 5 cèntims, una mica el que treballem és en diferents contextos i en 3 àmbits diferenciats, no? Per una banda, estem a Sant Quirze de Besora, la comarca d'Osona, i allà es van engegar uns terrenys d'acampada, que són les acampades al Solà, juntament amb un altre projecte que estan molt relacionats, que és el refugi de flora i fauna salvatge d'allà de Sant Quirze. Això, bàsicament, per una banda, doncs els terrenys d'acampada estan a disposició per llogar tant entitats juvenils com agrupacions excursionistes, i paral·lelament a això, amb el Centre Medi Ambiental Arrel, doncs també es fan totes aquestes tasques més enfocades a l'educació mediambiental, a la cura del patrimoni i a tasques de manteniment de tota la zona, no? Perquè són uns terrenys amb una extensió bastant gran i on també hi ha un refugi que és com una petita casa de colònies. Llavors nosaltres també en fem ús com a centre, com a casa de colònies, i bueno, però també rebem durant tot l'any a diferents persones. La veritat és que ja no només de Catalunya, sinó que de tota Espanya. Paral·lelament a això, també està l'àmbit de la cooperació internacional. Aquí el que fem també en col·laboració amb agents que estan en el territori presents, no? Aquí engeguem un projecte que és Tots som germans. Actualment està més centralitzat tot a Uganda, a la ciutat de Totoro, i allà doncs es fan diferents programes. La veritat és que tampoc ens volem extendre molt, però bueno, per exemple, tenim el projecte Dignitat, on s'estan començant a plantar arbres fruiters per poder vestir a la població de la zona doncs aliments una miqueta més variats a la dieta que tenen de manera diària. També hi ha el projecte Compartir, on es fa vestiment de béns essencials, no? Ja sigui roba, sabates, roba de llit, el projecte d'informàtica, i bueno, també s'han participat ara recentment, aquest últim any, en la construcció de vivendes, perquè principalment la Fundació col·labora amb un hospital i amb una escola d'allà a Uganda. Llavors, doncs, tot el projecte ha anat una mica encaminat aquests últims mesos a intentar col·laborar a la construcció de vivendes pel mateix professorat local. Allà les distàncies són molt grans, llavors per facilitar la conciliació de poder treballar i tenir una vivenda a prop, doncs s'han construït més de 8-9 cases per als professors de la zona, no? Llavors una mica amb els projectes que vagin sorgint a la zona, en col·laboració estreta amb el pare Sergi d'Assís, que està a l'Àfrica vivint, i amb altres entitats que també col·laboren a l'hora d'intentar fer projectes i esdeveniments per recaptació de fons. Llavors, bueno, doncs tenim aquest àmbit de la custòdia del territori, treballem també amb la cooperació internacional i una mica pel que ens venim avui aquí, no?, a Badalona, que també tenim un altre projecte aquí al barri del Gorg, que és un... Bueno, treballem amb l'àmbit de la inclusió social amb un centre socioeducatiu. Aquí la meva companya us pot explicar una miqueta més.
Bona tarda, Rocío.
Hola, bona tarda. Pel que fa a la brúixola, fa més de 10 anys que aquest projecte està funcionant aquí a Badalona, al barri del Gorg, com comentava la meva companya, la Núria. Per tant, ara, el passat 2024, vam fer 10 anys I principalment aquí, aquest servei el que s'encarrega d'atendre és infants, joves i les seves famílies. És a dir, nosaltres tenim diferents grups, el grup de petits, que és de primer a tercer de primària, el dels mitjans, que és de quart a sisè de primària, i per últim estan els joves, que emmarca tota l'etapa de l'ESO. Aleshores, aquests infants i joves venen de dilluns a divendres, en horari de tarda, de 5 a 7.30. I aquí el que fan amb nosaltres, oferim un servei on tenen un acompanyament educatiu, on poden fer els seus deures, on necessiten més les tasques de reforç. I després, l'altra tanda de la tarda, el que fem són activitats de lleure, tant com poden ser activitats de tallers de cuina, manualitats o altres activitats més d'oci, o fins i tot algun altre projecte, com per exemple que tenim el programa COA, que és pel benestar dels infants i joves que tinguin aquest àmbit també cobert. Aleshores, el nostre objectiu és transmetre valors en l'àmbit del lleure. També, a més, a l'estiu fem casals i colònies. Les colònies les fem als terrenys d'acampada del Solà, i el casal d'estiu el fem en el nostre centre. Nosaltres fem una tasca d'acompanyament. Amb les famílies, per exemple, els oferim un espai on puguin sentir-se escoltades i acompanyades, de manera que amb el nostre suport els puguem orientar una mica en la tasca més parental, per les seves habilitats amb els infants i les joves. També volem que la brúixola sigui un projecte de trobada de tots els infants, per tal que puguin integrar-se més en els barris. Clar, el nostre col·lectiu són nois i joves, nois i nenes, que es troben en una situació de vulnerabilitat social. Aleshores, amb les diferents activitats o dinàmiques, el que vulguem és que s'integrin més en la societat i que coneguin altres tipus de serveis del barri. Actualment tenim previst un nou projecte que, estem en un local nou, però ens falta l'acreditació de centre obert, que l'estem ara movent una miqueta perquè així es pugui aconseguir. Tot i que aquest projecte nou, ara malauradament, es troba paralitzat perquè l'Ajuntament no està agilitzant, tant com nosaltres voldríem, els permisos d'obres d'aquest nou local. I, a més estem intentant trobar una mica de fons de finançament per aquest nou projecte. Que la idea seria que així, si podem tenir, a més del centre de la brúixola del Gorg, aquest nou centre estarà molt proper de on està el nostre, que estem al carrer Tortosa 35, i la idea seria aconseguir més cabuda d'infants i joves i així poder atendre més infants i augmentar la nostra demanda de joves, que clar, que ara amb el local que tenim no donem cabuda a tots els infants que venen.
Doncs, Núria, tu que abans comentaves, no?, les tres com arrels que teniu, i ara parlaves tu, Rocío, de la brúixola. Des de quan feu això a la ciutat de Badalona?
La brúixola va iniciar, justament la meva companya ho ha dit, farà 10 anys, és a dir, el 2014 es coneix el centre com la brúixola. Sí que és cert que el Marcelí inicialment va començar el projecte amb un espai cedit, amb una església pròxima on estem, al barri del Gorg, i era un espai que en aquell moment s'anomenava la Formiga. Llavors, clar, ens remuntem a més de 10 anys enrere.
I quanta gent formeu part de l'entitat actualment?
Doncs la idea és donar cabuda a màxim a 20 infants per grup. Aleshores, no arribem a la ràtio actualment ara de 20 infants per grup, però podem donar cabuda a 60 infants, 20 pels petits, 20 pels mitjans i 20 pels joves. No totes les tardes venen 20 infants. És a dir, els infants que assisteixen, per exemple, diàriament són 10 màxim a cada grup. O sigui, podem donar cabuda a 60, però diàriament són 30 els que poden assistir.
A nivell d'equip, doncs, som 4 educadores, una per petits, una per mitjans, i després estem 2 referents pel grup de grans. I després està la directora, que és la Noèlia, i tenim tot l'equip de patronat, juntament amb el Marcelí, però fent tasques d'atenció directa som un equip molt, molt petit, 4 educadores.
Més o menys heu parlat de la missió, no? Però voldria preguntar-vos de quina manera, no?, reflectiu els vostres valors en les vostres activitats que realitzeu, tant a Badalona com a les altres coses, no?, que comentàveu que fèieu també.
Sí, al final per nosaltres els nostres valors són el respecte, la comunicació, l'empatia. Llavors això intentem dur-ho a terme a través del respecte i la cura de la natura, no? I ens trobem, no?, treballant amb infants i amb joves, que cada vegada potser estem una mica més allunyats d'aquesta connexió amb aquests entorns més naturals, i molt sovint, doncs, nosaltres que vivim a grans ciutats, no tenim, no?, molts espais. Llavors, doncs, per una banda, intentar apropar i mantenir aquesta relació i aquest amor, no?, per la natura i tot el territori que tenim, que la veritat és que som uns afortunades. I també a nivell del Centre Socioeducatiu a Badalona, al final el que intentem és que sigui un espai de trobada, un espai segur on donar cabuda al ventall, no?, de diversitat que tenim com a ciutat, i intentar trobar punts en comú on aquesta convivència pugui ser més real. I al final, doncs, intentar predicar amb l'exemple, no?, que pensem que sempre és la millor manera de fer les coses, a partir de, doncs, molta comunicació, molt també escoltar l'opinió de les infants i de les joves envers a què els agrada, què volen, qui són, i també, doncs, molt sovint fent una mica de pont, no?, entre la societat i la comunitat amb, doncs, les diferents activitats que ens ofereixen, i, doncs, amb els infants i joves als que tenim accents, poder apropar, no?, a totes aquestes activitats, i també amb la mateixa família, no?, que molt sovint també és una tasca molt, molt important.
Perquè com us adapteu també als canvis socials i ambientals per seguir complint la vostra missió en el vostre dia a dia?
Bueno, al final és una feina de sobre la marxa, no? Et vas trobant en diferents situacions al dia a dia on potser cal parar, reflexionar com a equip de com estem fent les coses fins ara, i reflexionar sobretot amb aquest punt crític, no?, que molt sovint ens acomodem amb certa manera de fer les coses, i potser, doncs, una nova família o una situació on cal certa mediació cultural per tal de ser més inclusives, doncs crec que és una revisió i una tasca que s'ha de fer any rere any, i on també estem molt obertes a escoltar possibles opinions diverses a la nostra per tal de veure si, doncs, totes aquestes es poden recollir i incloure en la nostra manera de treballar. Crec que és un exercici de parar-se, escoltar i reflexionar una mica el que s'ha fet i com volem fer-ho, no?, amb els objectius que tenim.
I ara, Rocío i Núria, abans d'acabar, quin impacte, doncs, creieu que ha tingut la Fundació, la vostra entitat, en la comunitat de Badalona fins ara?
Home, com a Fundació, al cap i la fi, tenim tots aquests tres projectes que comentava la Núria, però el principal, que és la brúixola, que és el que fem aquí a Badalona, al cap i la fi estem oferint a infants i joves oportunitats de lleure que poder, si no assisteixen al servei nostre, no coneixerien o no disposarien d'oportunitats que potser ells, quan són a casa o estan amb la família, no disposen de les eines o dels recursos per poder atendre bé a les infants o als joves. I al cap i la fi, quan assisteixen al centre, també estan molt acompanyats per totes nosaltres, i com comentava la Núria, també els escoltem molt, a tenir molta comunicació, i creiem que això és el més important de la Fundació, és que aquests infants estiguin acompanyats emocionalment, que no només sigui la tasca acadèmica tant poder que la puguen desenvolupar a l'escola, sinó que te sentin que formen part de la comunitat, és com la nostra tasca més important.
Doncs, Rocío i Núria, moltes gràcies per passar-vos pel Connectats, i també, doncs, desitjar-vos molta sort en aquest projecte de futur que dèieu, doncs, a veure si tirem cap endavant amb això, per també, doncs, fer-vos més gran i acollir, doncs, a més gent, no? Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art, i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats a les xarxes.
És ara el Connectats de saber què és el que ha fet bullir les xarxes aquesta setmana. Que jo m'imagino, Joan Muñoz, que hi ha hagut tela per tallar, no?
Hi ha hagut tela per tallar perquè, evidentment, no només hem fet una mica aquesta darrera setmana, sinó també hem aprofitat una mica...
Però no t'hauràs anat,
no
anat a les campanades,
lluny.
No?
No m'he anat molt lluny, no m'he anat molt lluny. Si et sembla, comencem.
Vinga.
I comencem parlant d'un vídeo que, mira, tot i que va estar publicat fa uns mesos, concretament al setembre, aquesta darrera setmana s'ha fet viral, però molt, molt viral, sobretot a la plataforma X, tot i que va ser publicat al TikTok, i ja acumula més de 500.000 visualitzacions al que abans era Twitter. Es tracta d'un vídeo de l'Almudena, una noia murciana que, juntament amb la seva parella, el Raül, gestiona un perfil gastronòmic que es diu arroba papeofoods. Escoltem-la.
El pan tomata no es catalán.
¿Cómo te quedas?
Para los que no lo sabéis, el pan tomata es esta maravilla que tenéis aquí.
Pan con tomate restrega.
Y siempre se ha dicho que su origen es catalán.
Pero yo vengo a contarte una de las teorías que lo desmiente. Allá por los años 20, muchos murcianos emigraron a Cataluña para trabajar en la construcción del metro de Barcelona. Y entre medias de una larga y dura jornada de trabajo, paraban a almorzar y no comían otra cosa que pan con tomate. Y te preguntarás, ¿de dónde sacaban esos tomates? Pues de la región donde reina la huerta, donde abundaba la cosecha de tomate y los aprovechaban para restregarlo y ablandar el pan seco. Y dicho esto, son muchas las teorías sobre el origen del pan con tomate. Y aunque cada uno tire para su tierra, lo que sí es cierto y nadie puede desmentir es que esto es de lo mejorcito que se ha inventado.
M'agrada molt això de lo mejorcito.
Bueno, de lo mejor...
Que jo estic molt acostumada a aquest, als icos.
Als icos estàs molt acostumada?
Oh, i tant, sí, sí.
Tens arrels murcianes?
Oh, i tant.
Sí? Doncs mira, espero... Que no t'ofengui això, però jo penso que...
Bueno, el pan tomàquet no és murcià.
No, per què creus que s'ha fet tan viral aquest vídeo de l'Almudena? Doncs, evidentment, perquè doncs, ha arissat la pell a tots aquells catalans que doncs, bueno, portem tota la vida pensant i, a més, parlant-ne del pan tomàquet com a nostre. I, si no m'equivoco...
Però és patrimoni de la humanitat. A veure, que nosaltres ja per costum, pues, que sí, que el pa amb tomàquet és català, però la història aquesta que explica l'Almudena, jo et diré una cosa, que si no n'è vero, è ben trovato.
Sí.
Està graciós.
Sí, està graciós,
no?
I de fet té el seu... O sigui, podria ser, és una de les opcions de que sempre s'ha parlat de quin seria l'origen d'aquest pa amb tomàquet, doncs sí, que seria d'aquests immigrants murcians que van venir aquí als anys 20 i que doncs, per fer que menjar el pa...
Per estovar el pa.
Per estovar el pa fos una cosa més amena, doncs untaven, restregaven
el pa. Ara, jo dubto que els tomàquets fossin de la huerta.
No són de la huerta, i és que a més...
Perquè aquí també tindrien tomàquet, no anirien a baix a buscar tomàquet i pujar, vinga.
L'origen real del pa amb tomàquet l'hauríem de traslladar 40 anys abans, concretament al 1884, doncs ja, quan ja s'havien escrit sobre aquests tomàquets i que el pa amb tomàquet hauria de sempre utilitzar-se en pa de pagès i amb un tipus de tomàquet que és el de ramallet, que només es cultiva als Països Catalans. I si ja des del 1884 hi ha referències al pa amb tomàquet, doncs no poden ser els murcians dels anys 20 qui portessin a Catalunya aquesta tradició. I a més, el nom pa amb tomàquet, a ella fa referència... que ella no té tota la certesa de si aquesta teoria de la tradició és del tot correcta. Doncs si es diu pa amb tomaca o pa amb tomaca mal escrit, serà perquè l'origen és català. Però bé, això està...
No ho discutirem. La història està simpàtica i tampoc, com dirien aquell, no ens destriparem.
No ens destriparem. No té tanta importància, però bé,
no.
S'ha fet molt viral. I canviant radicalment de tema per comentar el que, sense dubte, ha estat el clip més viral d'aquesta setmana a les xarxes.
Eres un guarro. Eres un puto guarro.
Pero yo, ¿por qué?
¿Qué cojones haces subiéndote a una silla aquí arriba?
¿A los hombros?
¡Pero vamos a ver! ¿Tú ves normal un coño en tu nuca? ¡Hablando con Aida! ¡Te dije que no!
Pero que yo
y
no la...
¡Y bailando con ella!
¡Que no la conocía!
¡Haces un puto que campus no bailando! Con... ¡Y conmigo nunca
que
no, bailas!
¡Que no la conocía!
¿Quién coño eres
que
tú?
¡Que no la conocía!
¿Quién cojones eres tú?
Ai, Déu meu senyor, d'on has tret això?
Doncs,
bueno, d'on sorgeix això?
Doncs ve de la vuitena i hi ha vuit temporades, eh? Hi ha vuit temporades del que és el reality més de moda dels darrers anys, La Isla de las Tentaciones.
High level.
Sí, que des de l'any 2020 s'emet a Telecinco i doncs està clar, ja veus una mica els personatges que hi apareixen. T'explico una mica de què va aquest reality per si no el
coneixes. Sí, perquè jo quan he vist el títol del tema, que era La vulva al clatell... M'has deixat de pasta de boniato.
He volgut fer una traducció, he volgut fer una traducció fina del que... Doncs,
i jo pensava, dic, però de què parlem?
Aquesta companya és el que fa referència i el que es cridassa al seu nòvio. Et comento, el reality va de 5 parelles que viatgen a la República Dominicana amb la finalitat, sí, doncs, no, de posar ja... a prova la seva relació.
Sí, d'escalfar una mica el, sí, personal.
Doncs aquest programa, que ara comença la seva 8a temporada, ha deixat moments molt, molt, molt mítics ja al que és la cultura pop de les xarxes.
Soy Rochu, la loba. Hostia. Con mi gente flex, siempre ando flex, siempre andamos flex.
Vale.
Quina gràcia que té, eh?
Sí, aquesta, la Rochu aquesta, doncs va ser una de les temptadores de la primera temporada, eh? Que això, quan va començar tot això, va ser a la pandèmia i va ser un boom, aquest, doncs, aquest reality. Dels moments més graciosos de tots sempre gairebé són de les presentacions dels temptadors. Per què? Perquè els guionistes del programa, doncs, obliguen a les noies i els nois a dir frases molt, molt, molt gracioses. No obstant això, a vegades s'equivoquen, i és el cas d'aquest any.
Ni hao, me llamo Sofía Lulí. Soy modelo, contable y la perdición de los hombres. Una auténtica tentadora oriental que os lo va a poner muy difícil.
A comer sushi.
Vale, a comer sushi. Vale, doncs per què s'han equivocat? Doncs perquè és un clar... O sigui, un claríssim cas de racisme. Vull dir, si ens fixem, la Sofia, doncs, perquè evidentment els oients no la veuen, és una noia d'origen oriental, que ja la fan saludar com a Ni Hao, quan després ella no té accent, vull dir, segurament s'hagi criat aquí. La música que sona de fons és música K-pop, que és música típica coreana, i després una de les nòvies la contesta dient a comer sushi. Bé, racisme en vena. En la mateixa línia, un exconcursant d'aquest programa, Sergio Aguilera, que va participar a la temporada de l'any passat, actualment participa en un altre reality de Telecinco, mira tu per on, a Gran Hermano Duo. El programa no porta ni 2 setmanes i ja han estat a punt d'exposar-lo per amenaçar a un company, però bé, no vull parlar d'ell per això, sinó per aquest tall que ha aixecat molta més polèmica.
¿Y tu familia dónde vive?
En Tarragona.
Ah, en Tarragona. ¿Tú te has criado en Tarragona? Catalana.
Catalana. ¿Entens català? ¿Y esa cara?
No, no me gusta, no me habla en català.
¿Te gustan los catalanes o no? Mira, te gusta el catalán? ¿El qué?
El acento es de la...
¿Y acento tienes tú?
No, 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 no me mola.
Però no hi ha un argument. No me mola, però no sabem per què. No, bueno, me mola perquè no conozco.
Sí, perquè és un catalanòfob, segurament.
Ai.
Bé, era només perquè sapiguem una mica quina és la mena de personatges que surten famosos
d'aquest programa. Ja t'ho he dit, és high level. Nivellón, nivellón.
Sí, i parlant de famosos, en aquest cas, no tanta polèmica, parlem de la Marta Díaz, que si no la coneixes és una de les influencers més grans d'Espanya, per no dir la més gran. I fa uns dies concedia una entrevista a la revista Cosmopolitan i deia això.
Muchas veces mis amigos me dicen... Buah, es que tú, claro, encima siendo conocida y tal, pues como que lo tienes más fácil para ligar. Yo no ligo nada, te lo digo de corazón. O sea, no ligo absolutamente nada. O sea, yo estoy a lo mejor en una discoteca, por ponerte un ejemplo, y mis amigas pues pueden ligar y es que, de verdad, que a mí tan solo se me acercan pues para pedir una foto o algo. O sea, no se me acercan para nada más.
O sea... No és la primera vegada que una famosa surt a dir que no lliga. Vull dir, no sé què penses tu al respecte, però, per exemple, la Laura Escanes fa uns mesos també deia el mateix quan li preguntaven. I, clar, jo no porto això per parlar de que la Marta Díaz no lliga, i també us dic, per qui no posi cara a la Marta Díaz, compleix tots els requisits i tots els cànons de bellesa del que seria una persona molt atractiva. Vull dir, i això què ha causat? Doncs que molts homes... surtin a les xarxes a fer una mica d'humor amb aquest tema, de que ella no lliga.
Ligo yo, Marta Díaz, ligo yo, que mido lo que un niño enchafado, que Ramoncín me puede mirar por encima del hombro, que tengo un balón de playa por cráneo, que casi me contratan en la serie de La Palma para las escenas del tsunami a Cerdebolla. Ligo yo. Sí, sí. Esto es tremendo, de verdad. Por favor, ¿a quién queremos engañar?
Estava imitant algú, oi que sí?
Bueno, sí, aquí al final, home, aquí queremos engañar, sí que estava imitant algú, però bueno...
Vicarios no, per favor.
Vicarios no, correcte. Doncs aquest noi que sona una mica pedrerol és el Martín Palomino, que és tiktoker, i doncs doncs, si el veieu, la seva estatura no és molt alta, i parlar d'això, de que sí.
I té un balón de playa?
Té un cap molt gran, està un super descompensat i bé, doncs ell
però una
mateix...
una xapela per l'estiu, eh?
Fa humor amb el seu físic dient que si la Marta Díaz, que és tan guapa, no lliga, doncs imagina't ell. I en la mateixa línia d'humor vull destacar sobretot el vídeo del també tiktoker Manu Villau.
No, Marta, si te parece voy a ligar yo, que tengo una nariz que parezco en tu cama. Que una vez estornudé en la playa y tuvieron que poner bandera roja porque se levantó una tormenta de arena. Que soy más feo que Luka Modri mojado. Que me hicieron con las mismas ganas que la odiado. Que mi abuela me dice que soy muy simpático. Imagínate dónde llega la cosa. Que tendrá los MD de todas las redes sociales petados. Que cuando te llega uno, la notificación del móvil suena 4 millones de mensajes. Lo que tendrá la gente miedo de ir a tirarte caña en medio de la discoteca y que tú mañana hagas un tisto diciendo vaya a tirar cabeza almendra que me ha tirado caña esta noche.
Els accents, és que són meravellosos,
sí,
els accents.
Bueno, i també l'ocurrència.
La gràcia,
l'ingeni d'aquest noi per fer aquests acudits. Però, no obstant, l'he volgut portar perquè deixa una reflexió final interessant, que també podem lligar amb un vídeo que es va fer viral a l'octubre d'una creadora de contingut que es diu Inestiti. Ara ho comentem.
Las chicas guapas no ligan. Y os lo prometo que lo he hablado con muchísima gente, con gente de mi clase, con mis amigas, con mi madre, etc. O sea, os lo juro, a las chicas guapas no les entran. Te lo juro, o sea, lo he pensado siempre, toda la vida. Toda la vida siempre he dicho, hay gente, esta chica de este grupo es la más guapa, la más llamativa y la que menos liga.
O sigui que està demostrat que les guapes no lliguen. Les deuen veure tan inaccessibles que, clar, la gent ja ni gosa, ni prova, ni s'atreveix, no?
Aquest és una mica el punt de què parla la Inés. Sí que és veritat que potser no lliguen tot el que la gent s'espera, però jo crec que malament no ho passen. I al final, soc jove, tu has estat jove i encara segueixes freqüentant.
Gràcies.
Segueixes freqüentant, doncs, per exemple, jocs d'oci on lligar...
Que em relaciono amb gent jove.
Correcte.
La veig, sí, la tracto.
Amb gent jove i amb gent guapa, que no només la gent jove
ho
és...
Ho dius per tu?
No. No, dic que no només la gent jove és guapa i no només la gent
Podríem
guapa...
Podríem anar a la Isla de les Tentaciones, imagina't,
Com a parella o com a tentadors?
No, jo... No, és igual, jo no t'ho dic com aniria.
Doncs em sembla una reflexió interessant...
Examinar-los a tots.
Perquè sí que és veritat que la polèmica de fa uns mesos en relació al vídeo de la Inés era que molts nois sortien a dir que a veure si serà culpa seva, perquè la Inés, era un vídeo molt més llarg que no hem pogut posar, parlava que era per falta de valentia per part dels nois, que al final les noies guapes no acaben estant sinó amb el noi més guapo, sinó amb el que menys vergonya té. Bé.
Amb el graciós del grup.
Ja pot ser, però jo també m'he enfrontat a moltes situacions en què la noia guapa passa de tu. Vull dir...
També pot
que
ser,
la por
aquí
és real.
Aquí tothom té dret a triar.
Tothom té dret a triar. Doncs fins aquí, jo em quedo aquí. Ja no tinc més coses a...
No?
Ja no he trobat més vídeos virals d'aquesta setmana.
Ens hauríem de llançar d'altabaix de l'helicòpter, si anem a la illa aquesta?
Jo saltaria, és una cosa que no em fa por. I em sembla un programa, sí que t'he de dir, que no és Supervivientes. Aquí no salten de cap...
I com ho fan? Els hi posen un tobogà?
Arriben en avió ben tranquil·lets i viuen
en
mansions separades doncs allà a República
Dominicana. I fan edredoning i aquestes coses.
Només fan edredoning.
Només
de tant
fan
en tant
això.
Parlen, però sobretot fan edredoning.
I l'única lectura que deuen ser revistes del cor? Tan sols això?
No, el guió que puguin tenir.
El guió que puguin tenir. I sí, per això cobren, no?
Per això cobren bastants diners i sobretot cobren en el que és la visibilitat i després doncs, anar a altres programes doncs, com Gran Hermano i diferents ramificacions dins de Telecinco.
Que guai. Mediaset cada vegada més guai, eh?
Sí. No. Apuntalant el seu contingut.
Molt bé, doncs, escolta, més històries o deixem aquí, no?
Sí, només recordar que ens podeu seguir a nosaltres també, al Facebook, a l'Instagram i a X, sota l'arroba connectats a les xarxes, i que passeu un molt bon cap de setmana.
Gràcies, Joan.
A tu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ja arriba el moment ara per a la gran pantalla. Estrenes de cinema. Les repassem des de Terrassa amb el nostre company Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda, bon any, primer de tot. Tornem després d'aquest parell. Aquest parell no queda bé. Aturada.
Petit parèntesi.
Petit parèntesi per les vacances de Nadal, però tornem amb el cinema, ja l'heu sentit la veu, amb el Jordi Guillem, periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil particular. Què tal?
Molt bé, bon dia i bon any.
Doncs el que dèiem, que tornem amb aquesta secció de cinema aquí al Connectats, que de moment, tot i que havíem de fer una reunió per reunir-nos, per deixar-nos de reunir, aquestes coses, per aviam si donàvem un, fèiem un petit canvi, tot arribarà, tenim molta feina, almenys jo, el Jordi no gaire.
No, massa no.
Però de moment fem una mica el sistema, o el com ho fèiem fins ara, comentarem cinc de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, que se n'estrenen ben poquetes, i després parlarem dels premis de Globus d'Or, la 82a edició. Jo no sóc gaire partidari de parlar d'uns premis que ja es van donar la setmana passada.
L'antesala dels Oscars. No, aquesta setmana. S'han donat aquest dilluns.
No, setmana passada. Qui diu la setmana passada? Diu...
Matinada de diumenge a dilluns.
Pues imagina't, la setmana passada. Sí. Doncs que bé. Què hi farem, no? Doncs el Jordi ho vol així, doncs...
Hem d'explicar les tendències, les pel·lícules que arriben als Oscars. S'havia
de donar una mica de peixet, sí, sí, sí. Molt bé, doncs comencem amb un drama carcelari fet als Estats Units que es diu Les vides de Sing Sing.
Doncs és una pel·lícula que estava nominada al seu actor, Colman Domingo, a millor actor principal de drama, tot i que no va guanyar, després parlarem dels Globus d'Or. És una pel·lícula dirigida per Greg Kweder, protagonitzada per, com dèiem, Colman Domingo, Clarence Macklin i Sean Blackman. Explica una història basada en fets reals, un drama carcelari, d'un grup de presos que estan al famós, a la famosa presó de Sing Sing, una de les més, de més alta seguretat dels Estats Units, que està a l'estat de Nova York, i decideixen fer una obra de teatre. Es proposen muntar la seva pròpia representació dins d'un taller de teatre que hi ha a la presó, i doncs veurem l'evolució d'aquests personatges, que aparentment són gent força inhòspita, i a través de les arts escèniques aquests homes aconseguiran veure el món com un lloc on val la pena ser-hi i pel qual val la pena lluitar. És una pel·lícula integradora, una pel·lícula que apel·la a la fibra sensible de l'espectador i que ha tingut força bones crítiques, aquesta Les vides de Sing Sing, que arriba avui a les sales.
Doncs escoltarem una mica d'aquesta Les vides de Sing Sing.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
El programa se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Yo soy el gladiador Goliatán.
Yo soy Espartaco.
Doncs Les vides de Sing Sing ens dona pas a una altra pel·lícula dels Estats Units, un drama, en aquest cas no és carcelari, que es diu A Real Pain.
Sí, passem de drama carcelari a drama seques. És el debut en la direcció, aquest A Real Pain, de Jesse Eisenberg, que el recordareu per la seva intervenció com a protagonista, aquí també fa de protagonista, a la pel·lícula La Red Social, una pel·lícula que sobre Facebook, diguéssim, que va protagonitzar, segur que ara a molts els hi sona a la cara, està protagonitzada a banda d'Eisenberg, que dirigeix també per Kieran Culkin, conegut per la seva interpretació a Succession, aquesta magnífica sèrie, Will Sharp també, i Jennifer Grey, una Jennifer Grey que feia temps que no vèiem i que va estar molt de moda als anys 80 i 90. Aquesta pel·lícula ens explica la història de dos cosins, en Eisenberg i Kieran Culkin, que viatgen a Polònia després de la mort de la seva àvia per veure els llocs on va viure la seva àvia abans de la Segona Guerra Mundial i intentar entendre d'on ve la seva família d'origen polonès. S'incorporen a un tour turístic, fa de mal dir, però és un tour turístic sobre l'Holocaust, visiten un camp de concentració i a partir d'aquí doncs, la pel·lícula ens explica aquesta recerca desesperada de les seves arrels familiars a través d'això, de l'Holocaust nazi. Una proposta interessant d'aquest debut en la direcció.
Molt bé, continuem amb drames. En aquest cas, un relacionat amb la maternitat, es diu La meitat d'Anna, és una pel·lícula feta aquí a Espanya.
Sí, és un altre debut en la direcció d'una actriu, en aquest cas Marta Nieto, que signa també el guió i protagonitza la pel·lícula al costat de la petita Noa Álvarez i de Nahuel Pérez Vizcayart, un actor força reconegut. La meitat d'Anna explica la història d'una Anna del títol que compagina el seu treball de vigilant de sala d'un museu amb tenir cura de la seva filla, de Son, que és una nena de 8 anys. Està separada des de fa temps i la seva rutina es trenca quan comença el curs escolar i la nena també es va fent gran, va explorant la seva identitat. L'Anna es veu desorientada, gran paper, per cert, de Marta Nieto, que estarà segurament a les travesses pels Goyes i també d'altres premis que es puguin donar aquí a Espanya. És un aprofundiment, diguéssim, de la realitat de la mare, de la relació amb la filla, de com era ella abans de tenir la seva filla, i, en fi, una pel·li bastant introspectiva, bastant cap a dins, i força interessant.
Molt bé, doncs escoltem una mica de La meitat d'Anna, va.
Los cuadros de esta sala se relacionan entre sí a través de la mirada. Los ojos son nuestro foco, pero si se cierran o se altera esa mirada, entra en juego la imaginación.
¿Qué es lo que dibuje?
El niño en la playa. Se está saludando.
Doncs La meitat d'Anna, aquest drama sobre la maternitat, ens dona pas a una pel·lícula de ciència-ficció que, tot i que el títol és de Human Hibernation, està feta aquí.
Sí, està dirigida per una cineasta terrassenca, Anna Cornudella. La pel·lícula es va poder veure en preestrena al Cinema Catalunya fa unes setmanes i ara ens arriba a totes les sales, la podeu gaudir. Guió de Lluís Sallarès i la mateixa Anna Cornudella, aquesta distopia de ciència-ficció, ens explica la història d'una dona que desperta d'una hibernació mentre el procediment aquest de la hibernació fa que els humans semblin animals, és a dir, tenen un comportament estrany. Aquest experiment mental de ciència-ficció el fa juntament amb més gent i no tots responen de la mateixa manera, i aquí hi ha l'enfocament de Cornudella sobre aquesta relació estranya que viu aquesta dona, no? I les escenes són molt impactants. La veritat és que tinc ganes de veure la pel·li perquè pinta força bé, no és una pel·lícula típica d'aquestes de crispetes, sinó ben al contrari, però ha estat nominada als Premis Feroz i ha passat per diversos festivals i és força interessant.
Molt bé, i acabarem amb Desmontando un elefante, és un drama també fet aquí.
Sí, seguim amb cinema espanyol, una pel·lícula dirigida per Aitor Echevarria, protagonitzada per Emma Suárez, Natàlia de Molina, Darío Grandinetti i Milo Taboada, entre d'altres, una producció de Televisió de Catalunya i de Movistar Plus. És la història d'un arquitecte d'èxit, el paper que interpreta Emma Suárez, que torna a casa després d'haver passat un parell de mesos internada en un centre de rehabilitació per un problema d'addicció. És un problema que té des de fa anys, que la seva família conviu amb ell, i d'aquí el títol de Desmontando un elefante, perquè és la metàfora aquella famosa de l'elefant que és a dins de l'habitació i que és molt gran però ningú el veu, o tothom fa veure que no el veu. Explora també la relació de la Marga amb la seva filla petita, la Blanca, que és el paper que interpreta Natàlia de Molina, uh-huh. I a partir d'aquí es veurà com les relacions materno-filials, doncs la filla vol ser ballarina, en fi, tota la relació que tenen relacionada amb els problemes d'addicció de la mare, doncs generen una construcció dramàtica prou interessant, aquesta Desmontant un elefant, amb la que acabem les previsions avui.
Doncs acabem escoltant una mica d'aquest elefant que es desmunta.
Mamá, no está bien. Si estás todo el día colgada de ella, porque soy la única que la cuida.
Los veteranos ya lo sabéis. El elefante, aquello de lo que no queremos hablar, seguirá en la habitación.
Conmigo también puedes hablar, ¿no?
Ahora vamos a jugar con el ceder y el resistir.
¿Quieres que pueda ayudar?
No, no puedes.
Yo cedo.
Doncs Desmontando un elefante era l'última pel·lícula que ens portava el Jordi, però també n'hi ha més. Hi ha un thriller fet als Estats Units que es diu Juego de Ladrones, 2 Pantera, ho dic perquè no sembli que parlo seguit.
Un dels blockbusters de la setmana.
Una altra pel·lícula també amb 2 que és Overload, 2 El Reino Sagrado, una animació feta al Japó. Un thriller fet als Estats Units també, Ciudad de Asfalto. Un drama fet a França, Bambi, Una vida en el bosque, que va del tema de Bambi. Ciento Volando, un documental fet a Espanya, i un altre documental que també està feta a Espanya, que es diu Les Nòvies del Sur. Tot això ens dona pas a parlar d'uns premis que es van donar ja l'any passat.
Fa uns mesos.
Com aquell qui diu l'any passat. Però que bé, el Jordi li agrada parlar de premis. De...
Home, perquè ara ve la temporada dels Oscars. D'aquí sí. Dos mesos mal comptats ja tindrem la cerimònia dels Oscars i també a Los Angeles es va fer... Sí, acaba.
El Jordi li agrada parlar de premis quan ja han passat una setmana. Doncs home, jo li haig de donar una mica de cansa.
Clar, el programa el fem quan el fem i doncs... En
ja,
fin,
sí, sí, sí.
Globus d'Or, 82a edició. No diré allò, bé, sí que ho diré, de que els Globus d'Or són l'antesala dels Oscars, allò tan manit.
Sí, no
és veritat,
mai, sí.
És veritat. El que passa que els Globus d'Or, com sabeu, es discriminen les pel·lícules en dues categories, drama i comèdia o musical, d'alguna manera, es fan encabir en aquest...
A mi em sembla bastant lamentable.
En calaixos, que... És per donar-ne més, perquè...
Que, ja, però és que, o sigui, que l'altre sigui comèdia o musical, com si el musical fos... O sigui, fos tan, tingués aquesta incidència tan important en el món del cinema, de la història...
No, bueno, aviam, hi ha molts...
Si posem les millors 25 pel·lícules de la història, no hi ha cap musical.
Home, sí, no, Cantant debajo la lluvia.
Va, no està entre els 25, bueno, per mi. Clar.
Jo crec que sí. Va. En fi...
Per què no posen drama o terror, per exemple?
No, perquè posen dues categories, i llavors la pel·lícula en qüestió la col·loquen allà on la categoria s'escau més. Per exemple, drama és una categoria, l'altra és comèdia, doncs
va,
una doncs de terror la posaríem a drama.
El millor drama, va.
Millor pel·lícula de drama, The Brutalist. Una pel·lícula que ha tingut també d'altres premis. Millor pel·lícula de comèdia o musical. Aquesta estava cantada, una pel·lícula, un musical, aquest sí, que està ambientat en el món de la droga, de la transexualitat, una pel·lícula molt interessant que es diu Emilia Pérez.
Emilia Pérez.
Millor direcció. Se l'han dut Brady Corbett per The Brutalist.
Però aquí ja no es distingeix.
No.
Aquí ja no.
No, perquè si no acabaríem.
Home, aclarim-ho.
En algunes categories posteriors, ja ho avisarem, sí que es distingeix. En el cas de millor direcció és conjunta, com dèiem, per Brady Corbett, per The Brutalist. El guardó millor actor, aquí sí que ja es torna a distingir, millor actor de drama és per Adrian Brody, per també The Brutalist, que és guanyar la tercera i última guardó d'aquesta nit. També estaven nominats Timothée Chalamet, també Colman Domingo, de Les Vides de Sing Sim, com dèiem, Daniel Craig, per Queer, Ralph Fiennes, etc., per Conclave, ja en vam parlar. Millor actriu de drama, Fernanda Torres, per la pel·lícula Un Estoy Aquí.
Aquesta és futbolista?
No, és una actriu que sona pels Oscars, també, totes les que estan aquí. També Angelina Jolie.
Pel Fernando Torres, no, és la broma.
No és la germana, no és la germana. També està nominada per Maria Callas, Angelina Jolie, per la pel·lícula del Almodóvar, L'habitació del lado, Tilda Swinton, per Baby Girl, Nicole Kidman, i atenció, per The Last Showgirl, una pel·li que vam parlar aquí, Pamela Anderson, sí, la mateixa Pamela Anderson que coneixeu, i Kate Winslet per Lee Miller. Millor actor principal de comèdia o drama l'ha guanyat Sebastian Stan per A Different Man, i estaven nominats Jesse Eisenberg per A Real Pain, que en parlàvem avui, Glenn Powell, Hugh Grant, Jesse Plemons. Millor actriu principal, Demi Moore, una altra actriu dels anys 80 rescatada, per la seva magnífica interpretació a La Substància, aquella pel·lícula que va tenir tant èxit al Festival de Sitges. Sí. Millor actor de repartiment, aquest dia és conjunt, per la pel·li que parlàvem avui, A Real Pain, que tenia 4 nominacions i en va guanyar una, precisament per Kieran Culkin, el germà de Macaulay. També estaven nominats en aquesta categoria Jeremy Strong, Denzel Washington, Edward Norton i Guy Pearce.
Home, millor... Déu-n'hi-do.
Sí, sí, a nivell, per això que aquí anem podent apuntar noms pel que seran els Oscars de principis de març. Millor actriu de repartiment, Zoe Saldana, una de les actrius d'Emilia Pérez, també n'hi havia d'altres denominades però que no van guanyar, com és el cas de Selena Gómez. Millor guió per Peter Straugen per Conclave, aquella pel·li sobre el Vaticà que vam parlar abans de vacances. També estava nominat el guionista d'Emilia Pérez, Jacques Audiard, i d'altres. Millor banda sonora original va ser per Trent Reznor i Atticus Ross per la pel·lícula Rivales. La millor cançó, per últim, va ser per Clément Ducol, Camille i també el director Jacques Audiard per la cançó El Mal de la pel·lícula Emilia Pérez. I després, com saps, en aquest guardons que entrega la premsa estrangera de Los Angeles, de Hollywood, també hi ha sèries de televisió, no sé si t'interessa que la repassi o...
Bueno, anem...
Sí?
Ràpidament,
Ràpidament,
que et conec.
Millor sèrie, aquí també hi ha moltes categories, intentarem abreujar, millor sèrie de televisió, categoria de drama, tenia 4 nominacions, es van dur 4 premis, per tant, la guanyadora absoluta, per una sèrie que es diu Shogun. També, millor sèrie de televisió de comèdia o musical per Hawks, que va tenir dos premis de tres nominacions. El millor actor en sèrie de drama va ser Hiroyuki Sanada, també per Shogun, precisament, un actor japonès, com haureu endevinat. Millor actriu de drama, també per Shogun. Millor actor principal de comèdia o musical, per una sèrie que a mi m'encanta, que l'heu de veure si no l'heu vist, que es diu The Bear, Jeremy Allen White, la parella de Rosalía, per cert, de la cantant de Sant Esteve Sesrovires. Millor actriu principal en comèdia, Jen Smart, per Hawks. Millor minissèrie, una sèrie que està a Netflix, que és força interessant, Mi Reino de Peluche, ha tingut dos premis de tres nominacions. Millor actor en minissèrie, Colin Farrell per El Pingüino. Millor actriu en minissèrie, una altra gran, Judy Foster, per la magnífica tercera temporada de True Detective, que es diu Noche Polar.
Crec que és la quarta, no sé ara si allò, i l'estic veient, per tant no em facis spoiler. Escolta'm, marxarem...
És la quarta, sí, és la quarta.
Marxarem amb una cançó de la millor pel·lícula comèdia o musical, que és Emília Pérez, però no la que va guanyar.
Ah.
Així, per tocar una mica
posem
una vora viu, posem una cançó...
Si voleu saber la que va guanyar, busqueu-la, sí, i escolteu-la.
Que es diu mal, Mi Camino... i la interpreta Selena Gómez. Marxem amb aquesta cançó de la pel·lícula Emília Pérez. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, Bon Cinema.
Es mi cielo, si me equivoco, te camino igual. Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra, cuando soy la señora perfecta, cuando digo sí para decir no, quiero, quiero quererme a mí misma, querer sí.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Friday,
en el tram final d'aquest Connectats, repassa l'agenda dels diferents municipis. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda, Terrassa. Dissabte i organitzat per l'Ateneu de Terrassa en el Casal Cívic del Vapor Gran, concert d'any nou amb les corals Resonar Vocal Ensemble, sota la direcció de Lucía Beresova i Veus Eboé, dirigida per Lluís Llera. L'acte començarà a les 6 de la tarda i diumenge a la Factoria Cultural 18a edició de Circ de l'Any, organitzat per Tub d'Assaig 7,70 i amb les actuacions de Claus per un Tub, la companyia Le Grand Mail, David Candelic, César Pons, Marín de Gran Maison i la companyia de Cal Palo.
Gràcies, Sergi, que és el que destaca l'agenda de Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
Cap de setmana mogut a Sabadell amb moltes activitats culturals programades. N'hi ha fins a una desena i de molts tipus diferents. Tenim teatre a la Creu Alta i al centre a la Faràndula, on es representaran les últimes sessions dels Pastorets amb entrades gairebé exaurides a totes dues sales. També serà l'últim cap de setmana per veure la 47a exposició de pessebres a l'Acadèmia Catòlica. I per qui vulgui, encara hi ha un ball de sardanes diumenge al matí amb la Colla Jovenívola de Sabadell.
Gràcies, Júlia. I a Badalona, quina és l'oferta? Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs avui al Sarau hi ha tribut Extremoduro amb Bri Bli 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 a 12:15 de la nit. I demà també al Sarau, a partir de les 12 de la nit, versions pop nacional i internacional amb Pájaros Mojados. I ara passem a la Sala Estraperlo, avui divendres a 10:15 de la nit, Carbo Fest, amb Hòstia Pedagògica, Capità Pilgrim i Xiclet, en un concert de punk, gamberro i una sessió de DJ. I demà dissabte, a les 7 de la tarda, el badaloní Edu Esteve actuarà al Teatre Margarida Xirgu de Badalona en un concert benèfic en col·laboració amb la Fundació Josep Carreras. Les entrades les podeu adquirir a Badamúsica a un preu de 10 euros que aniran a parar a la Fundació per a la Investigació i el Tractament del Càncer Infantil.
Gràcies, Santiago. Torna ara per a les propostes del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
Bona tarda. La Sala Gran del Teatre L'Artesà estrena aquest diumenge la comèdia Love, 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 una adaptació de l'obra que va escriure Mike Bartlett l'any 2010. Dirigida per Julio Manrique i amb la interpretació de Laia Marull, David Selvas, Clara de Ramon i Marc Bosch, Love, Love, Love repassa de la mà d'una família britànica els alts i baixos que ha viscut la societat del país des dels anys 60 fins als 90, el pas del temps i el pes de les promeses frustrades. La funció és aquest diumenge a les 6 del vespre amb les entrades ja exaurides.
Gràcies, Ivan. El torn ara és per a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, anem amb l'agenda de Castellà. Com hem anunciat fa una estona, demà s'inaugura l'Skate Park amb una jornada de música punk i rock en directe, food trucks i exhibicions. A més, aquest diumenge, Bermud Swing amb Eugène DJ a partir de les 12 al Calissó, una activitat que organitza Calissó Cultural, Zona Swing i Swing Copats. I també diumenge, i també a les 12, l'Alcabot farà teatre de titelles amb l'espectacle Animalia de Gavi Ruiz.
Gràcies, Rocío. Acabem amb l'agenda de Sant Cugat. Joan Muñoz, que és el que destaca.
Hola, dona Carme. Doncs per avui divendres recomanem l'obra de teatre Los Amigos d'Ellos Dos, protagonitzada, entre d'altres, per la guanyadora del Goya millor actriu, Malena Alteiro, a les 8 al Teatre Auditori, les entrades al web per 28 euros. I per tot el cap de setmana, de fet, recomanem les darreres funcions del Circ Reluy abans de mudar-se a Sabadell. Dissabte, dues sessions. La primera a les 5, la segona a les 7:30 i diumenge dues més. La primera a 1:15 i la segona i darrera a Sant Cugat a les 5 de la tarda. Tot això al carrer d'Alfons d'Aragó.
Tanquem la primera setmana del Connectats d'aquest 2025. Gràcies per acompanyar-nos. Aprofiteu el cap de setmana perquè nosaltres tornarem dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Ràdio Sant